Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Talibà, sectari, mentider, colonitzat, manipulador, usurpador, malversador, acòlit, falsificador, fantasma, inútil, venut, escuder, incompetent, descarat, cacic, poca vergonya, delinqüent, fals, sicari... I així m'hi podria estar fins a les 12. Aquests són alguns, no tots, dels insults i descrèdits que, en qüestió de mesos, ha rebut una única persona. Una persona que, en condicions normals, segurament no hauria de ser ni la meitat de famosa que és ara. Ni la meitat ni un quart, anem bé. Un catedràtic en sociologia que certa dreta ha convertit en enemic de l'Estat. Ha estat un exercici curiós llegir una part de la premsa de Madrid aquestes últimes setmanes, perquè més enllà de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz i els grans clàssics com Pablo Iglesias o els independentistes, el gran assenyalat era ell. Tot i no presentar-se a les eleccions, de fet, Alberto Núñez Feijóo ha arribat a prometre que si arriba a la Moncloa en el primer Consell de Ministres, per què deixar-ho per més endavant, se'l carregarà del seu lloc de feina, s'entén. Un home que, almenys, sempre podrà presumir de dues coses: ser un dels guanyadors morals d'aquestes últimes eleccions i posar el cognom a una institució estatal creada ara fa just 60 anys. Fins fa no gaire, al Centre d'Investigacions Sociològiques espanyol sempre se li havia dit CIS. Però ara té cognom, porta etiqueta darrere. Ara és el CIS de Tezanos. El CIS ja no és només el CIS, ara és el CIS de Tezanos. Una de les persones més assenyalades i utilitzades amb tota la mala bava política d'aquests últims temps ha sortit, per justícia divina o per vés a saber què, prou ben parada del 23J. Les prediccions de José Félix Tezanos, president del CIS, van ser les que més es van aprovar. La realitat va aconseguir salvar els mobles, malgrat, tot sigui dit, haver estat sempre molt més lluny que a prop d'encertar res amb les municipals i com va infravalorar el PP com a taca fosca, negra, el seu expedient. Tot plegat en un país en què això de les enquestes ja ha perdut completament el sentit. Només una dada. Entre l'1 i el 17 de juliol, és a dir, entre la setmana prèvia a la campanya i tota la part de la campanya fins que es poden publicar oficialment enquestes, es van publicar 105 sondejos en 17 dies. 105, o dit d'una altra manera, 6 cada dia. Total, per fallar més que una escopeta de fira. Aquest matí, José Félix Tezanos respon al món RQ. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món RQ, amb Sergi Embúdio.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous 27 de juliol del 2023.
I avui arriba un canvi de temps avançada a la tarda amb ruixats i tempestes fortes a l'Alt Pirineu, a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Durant la nit aquestes pluges escombraran la resta de l'interior, però durant el dia es mantindrà la tranquil·litat amb sol i més calor al centre de la jornada.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, s'ha congestionat força el tram de la C58 des de Montcada i Reixac arribant a Barcelona en sentit sud, i també continuen els carrils tallats en els dos sentits a la C17 per un tram d'obres a Parets del Vallès.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Aquesta matinada, el Barça ha debutat a la gira nord-americana amb derrota contra l'Arsenal de Mikel Arteta. 5 gols a 3 ha perdut el blaugrana. 5 gols l'Arsenal, 3 al Barça. El partit ha acabat fa només una hora contra un equip anglès molt més rodat que el de Xavi. Pel Barça han marcat Lewandowski, Rafinha i Ferran Torres. Gundogan i Oriol Romeu han debutat a l'11 titular. A més, l'equip ha estrenat a Los Angeles la segona equipació, aquesta samarreta blanca amb pantalons blaus. El partit de Los Angeles l'ha seguit l'enviada especial de RQ als Estats Units, la Marta Ramon.
L'estrena del Barça ha certificat la manca de rodatge de l'equip respecte a un Arsenal que jugava ja el quart amistós de pretemporada. Tot i així, tenint en compte la plaga recent de gastroenteritis, el conjunt de Xavi ha competit bé, amb Abde sent el jugador més destacat de la primera part i Valde a la segona. També han debutat els nouvinguts Oriol Romeu i Gundogan, que s'ha notat que necessiten encara temps per agafar la forma física òptima. Xavi s'ha queixat de la intensitat de l'Arsenal.
M'ha sorprès molt, la veritat. No és normal aquesta intensitat, aquestes tantes faltes, no?, tàctiques i... Bé, no és normal, però bé, és futbol, tothom vol competir, però és un partit amistós. Nosaltres, evidentment, ens l'hem pres seriosament, però ells estan a un altre nivell de ritme, d'intensitat, físic, s'ha notat, no? Tot i així, jo crec que hem acabat molt bé la segona part. On s'han pogut veure més gols.
Més de 70.000 espectadors han presenciat el partit. El pròxim amistós de la gira del Barça serà el clàssic la nit de dissabte a l'estadi dels Dallas Cowboys.
Gràcies, Marta. I a aquesta hora del matí ja hi ha les primeres reaccions i les primeres valoracions a la premsa esportiva, en aquest cas, òbviament, a les seves versions digitals. Pol Rodríguez.
Sí, mira, llegim primer el Joan Poquí a Mundo Deportivo, que diu que un tendre Barça planta cara a un Arsenal passat de voltes pel joc dur dels anglesos. Explica també el debut discreu d'Oriol Romeu Gundogan, que han estat titulars, i també de Fermín López, aquest jove del planter, en un Barça en el que han destacat Abde i, sobretot, un Valde imperial. Ferran Correas, a l'Esport, titula "El Barça cau després de fallar molt en defensa", i també és divertit llegir el titular de Paco Cabezas al periòdico: "El Barça s'estrena amb mal peu i pitjor estómac per aquesta gastroenteritis que va passar l'equip".
Ai. Ben jugat, ben jugat. I com sempre, òbviament, i de debò, ha sigut una derrota i tot el que vulgueu, però... Quina alegria que hagi tornat al futbol i que hagi tornat a jugar al Barça ja. Com sempre, és interessant saber què en pensa el Santi Jiménez, el sotsdirector del diari AS i col·laborador del Marco.
Ja em perdonaran, però el Trofeo Naranja, el Colombino, el Teresa Herrera, el Ciutat de Palma, el Ciutat d'Elx i ja no diguem el Gamper, que es jugava amb semifinals, eren més seriosos que la cosa aquesta del Tour pels Estats Units, que a més no comença mai alhora. Ahir, és a dir, fa una estoneta, la mitja hora de pròrroga ens la van posar per avançat. L'Arsenal arribava tard a l'estadi i el partit, en lloc de jugar-se a les 4:30, va començar a les 5:06. Hi ha 24 hores de futbol sala en urbanitzacions més ben organitzades que aquesta cosa d'Amèrica. Futbolísticament no traurem conclusions de la derrota per 5-3 davant l'Arsenal, perquè no seria just per l'equip ni per Xavi. Ens limitarem a dir que falta molta feina per fer i que potser a l'equip li falten un parell de retocs i que es puguin inscriure. Això sí, la samarreta blanca, molt bonica, etc, etc, es va estrenar com Déu mana. Rebent 5 gols.
Gràcies, Santi. Per cert, com dèiem, el Barça ha jugat de blanc 44 anys després, com ara apuntava el Santi, una equipació que està sent un absolut èxit de vendes, oi, Pol?
Sí, sí, el Barça ja confirma que està sent tot un èxit, encara no ha presentat les dades oficials, de fet, treballa per fer-ho durant el dia d'avui, aquest primer balanç de dades sobre l'impacte de la nova equipació. Recordem que l'últim partit de blanc va ser a la Recopa del 1979, al camp de l'Ipswich Town. El capità d'aquell Barça era Juan Manuel Asensi, que ahir va passar pel Tu diràs.
A nosotros en aquella época también nos sorprendió mucho el cambio este, porque no... Prácticamente no sabíamos que el Barcelona tenía esta camiseta de segunda indumentaria. O sea, nosotros estábamos siempre con la azul y grana y también jugábamos con la, ¿os acordáis?, con una amarilla cruzada a poca en mitad del pecho, ¿no?
Aprofitant el llançament de la nova samarreta, a més, el club va obrir ahir també, va estrenar ahir una nova botiga, la 13a ja, a la ciutat de Barcelona, situada al Mare Magnum i gestionada al 100% pel club.
I parlant d'anuncis, aquest dijous el Barça precisament podria anunciar més detalls de la nova injecció econòmica que permetria inscriure a la Lliga els nous jugadors i els futbolistes renovats de la temporada passada. 8:08, els incendis a l'est del Mediterrani continuen cremant sense aturador. Els focs s'acarnissen sobretot amb Itàlia i Grècia, on en total han provocat ja 8 morts. Per això, els governs dels dos països fan una crida a la Unió Europea per fer un front comú davant l'emergència climàtica. Però anem a pams. A Itàlia, les autoritats han enxampat infraganti un piròman que estava provocant un dels incendis d'aquests que han sorgit a la regió de Calàbria. De fet, el govern calabrès ha publicat el vídeo gravat per un dron on es veu com l'home arriba en moto al bosc i cala foc, i quan s'adona de la presència del dron intenta abatre'l tirant-li pedres. El president de la regió, Roberto Occhiuto, ha titllat el piròman directament d'imbècil.
La Calabria è una regione civile.
Però... Calabria és una regió civilitzada, però també té un imbècil que va a encendre foc al bosc com aquest piròman que vam agafar ahir. Mireu el vídeo com encén el foc. Després veu el dron i l'intenta fer caure amb les pedres.
...e cerca di abbatterlo con le pietre.
D'aquesta manera es pot confirmar una de les hipòtesis que tenia la policia sobre la taula, que els focs que aquests dies cremen a Itàlia, malauradament, són provocats. La primera ministra, Giorgia Meloni, ho deia sense embuts.
El govern ha posat tots els mitjans que tenim a l'abast per donar suport a la feina que es fa a les regions. Però he de donar les gràcies sobretot als bombers voluntaris, membres de les forces armades. Tots els equips estan mobilitzats, igual que la policia i la justícia, que treballen per descobrir els autors dels incendis.
I tot i enxampar alguns dels culpables dels incendis, Itàlia continua en estat d'emergència en 5 regions del país. El govern de Meloni, de fet, ha desplegat més de 3.000 bombers per fer front a les flames. Des de Sicília, Xavi Pérez.
La primera ministra italiana assegura que el seu govern ha posat tota la carn a la graella per combatre els incendis que aquests dies estan cremant Sicília i Calàbria, així com també per pal·liar els efectes de les pedregades que han afectat el nord del país. Giorgia Meloni afirma que han posat tots els mitjans a l'abast, però avança que solucions conjunturals a curt termini ja no serveixen i per això anuncia l'elaboració d'un pla hidrogeològic per fer-hi front amb garanties.
L'objectiu a mitjà termini que aborda el govern és superar la lògica de les intervencions fragmentades posant en marxa un gran pla de prevenció hidrogeològica. Volem fer tot el possible per donar respostes immediates a curt termini, però efectives a mitjà termini.
Ma efficaci nel medio periodo.
D'altra banda, avui el ministre de Protecció Civil, Nello Musumeci, oferirà una roda de premsa en què haurà de respondre una polèmica relacionada amb alguns membres del govern que flirtegen amb el negacionisme del canvi climàtic. Sense anar més lluny, la pròpia Meloni evita parlar d'emergència climàtica i s'hi refereix com a efectes adversos provocats pel temps. El ministre Musumeci, però, ho té clar. Diu que qui tingui dubtes sobre els efectes del canvi climàtic només ha de mirar les dues Itàlies d'aquests dies, la del nord, amb pedregades històriques, i la del sud, amb calorades de rècord.
Mentrestant, la meteorologia sembla que dona una treva al foc, sortosament. Continua la calor, però les temperatures han baixat prop de 10 graus i fan que l'ambient a peu de carrer sigui més respirable. Tot i això, encara provoquen inconvenients, Xavi.
Doncs sí, és el cas de Catània, que segons el Journal de Sicília viu una situació absolutament anòmala. Fa 6 dies que té molts problemes amb el subministrament de llum i d'aigua i, de fet, hi ha punts determinats de la ciutat que s'han quedat sense, un fet inèdit en tot el segle XX. Això és efecte de la calor, que també va provocar talls de llum a Palerm just abans dels incendis. I entre les dues ciutats, Palerm i Catània, hi ha Messina, que avui es torna a despertar amb el soroll dels helicòpters d'extinció, però sense la densa cortina de fum que dimarts al vespre va fer desaparèixer Calàbria del paisatge que la ciutat ofereix des del port.
Moltíssimes gràcies, Xavi. Des de Sicília, la situació d'Itàlia és pràcticament calcada a la de Grècia, on des de fa 10 dies les flames avancen sense control. En total són 90 incendis, dels quals 60 es van declarar ahir mateix. Ara els bombers i els voluntaris continuen treballant per controlar i reduir els focs que cremen amb força, sobretot a les illes de Rodes, Corfú i Eubea, tot plegat enmig del que ha estat una onada de calor sense precedents durant les últimes setmanes. Ara el país també espera una forta baixada de les temperatures després que ahir se superessin els 46 graus. Sobretot els incendis a Grècia, avui llegim el periòdico que les empreses turístiques que van dissenyar estades, per exemple, a Rodes, s'estan afanyant a evacuar els seus clients. Segons els mitjans grecs, des de diumenge ja han abandonat l'illa més de 70.000 turistes. A causa dels incendis, els operadors turístics han descartat les illes gregues com a possibles ofertes alternatives i una de les destinacions que en surt beneficiada és Mallorca. En canvi, on sí que ha millorat la situació és Algèria. Després d'haver deixat almenys 34 morts, el govern diu que queden actius molts menys focs. Això tot i que ahir el país va arribar als, atenció, 49 graus. A banda d'Algèria, altres països que tenen focs actius són Tunísia, on ja ha mort una persona i han cremat més de 2.000 hectàrees, i també a Portugal, on les flames han deixat 13 ferits lleus durant un incendi ja extingit al municipi de Cascais. Com dèiem, bona part d'aquests incendis que ara mateix arrasen al Mediterrani han estat provocats per algun brètol. Doncs bé, justament per avançar-se això, el Parlament català vol que el Codi Penal inclogui un delicte d'ecocidi. És a dir, castigar els atacs contra el medi ambient. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, va demanar perseguir les empreses i les institucions públiques que actuen de manera greu contra la sostenibilitat del planeta.
Podem acabar amb la impunitat d'empreses i directrius i també els responsables públics que validen projectes contraris al clima o a la biodiversitat.
La iniciativa demana presó permanent revisable pels casos més extrems. I per cert que el Servei Meteorològic de Catalunya i la Mútua de Terrassa han engegat un estudi científic pioner per analitzar l'impacte del canvi climàtic sobre la salut. Les dues entitats treballaran conjuntament per esbrinar com els canvis a les condicions meteorològiques empitjoren la qualitat de vida de les persones i com afecta especialment els malalts crònics i la població vulnerable. Serà molt interessant recollir aquestes conclusions quan surtin. Doncs bé, a Catalunya, veient el panorama, els bombers demanen molta prudència davant el risc d'incendi. Creuen que el país reuneix totes les condicions per patir un episodi de focs com el d'Itàlia o Grècia. L'oficial del grup d'actuacions especials dels bombers, Rafael Esteban, va assegurar ahir, aquí al Monarracú, que cal netejar bé els boscos.
Si no es fa alguna cosa molt més seriosa que continuar parlant del tema de si els boscos pugen o baixen, si no fem un pla d'aprofitament dels boscos, una cosa que sigui viable i que tregui massa combustible dels boscos, un dia o altre estarem com estan la resta de Mediterrani perquè no som especialment diferents.
De tot plegat, escoltem el comentari del periodista de La Vanguardia i col·laborador del Monarracú, Joaquim El Catxo.
Les imatges dels incendis a la Mediterrània ens preocupen profundament. És ben cert que el foc és un element relativament habitual en aquesta part del món i en aquesta època de l'any, però el que s'està vivint aquests dies és d'una intensitat i extensió que ens ha de fer reflexionar i demanar respostes. Primer de tot, cal millorar els equips de prevenció i extinció d'incendis en zones sensibles com la nostra. Les flames i, sobretot, el balanç de víctimes dels últims dies són una clara demostració de fracàs en els països afectats i a casa nostra no podem abaixar la guàrdia. Dit això, hem de repetir que la lluita contra el canvi climàtic és cada dia més urgent i necessària. Aquest mes de juliol passarà la història com el juliol més càlid en els aproximadament últims 120.000 anys. I no hi ha cap dubte que l'escalfament global és un dels principals motors d'incendis forestals com els que estem vivint aquests dies.
Justament avui els agents rurals han activat el Pla Alfa de prevenció d'incendis per risc molt alt a 9 comarques. Són l'Alt i el Baix Empordà, l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Ja que estem amb el tema, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Això vol dir que serà un dia amb molta calor a aquestes zones.
Sí, revifa aquesta temperatura, repunta sobretot a l'interior, comarques de Girona, de l'interior de Barcelona, fins i tot interior de les Terres de l'Ebre i el Pla de Lleida. Més calor, més temperatures per sobre dels 30 graus, no pas una calor extrema, però sí precaució, perquè aquestes temperatures altes combinades encara amb la força del vent porten aquest perill alt d'incendi a moltes zones del país. Aquest vent de mestral i de tramuntana que ha bufat amb ganes les últimes hores, que ja va menys, però que encara es manté sobretot a les cotes més altes del Pirineu, també a la zona de Montserrat, del Montseny, ventades considerables de 50-70 km per hora. La bona notícia és que aquest vespre arriba un canvi de temps en forma de ruixats i tempestes, pluges molt benvingudes, després d'un juliol que acabarà doncs, força sec en general a Catalunya, davant les previsions més optimistes que marcaven els models en pluja. Ara mateix aquestes tempestes doncs, entraran al vespre des de l'Aragó a les comarques de Lleida, de l'Alt Pirineu, a la Catalunya Central, esporàdica a la resta de l'interior, menys probables a la línia de la costa. Precaució, poden ser fortes aquestes tempestes. Tenim un avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya que afecta Pla de Lleida, l'Alt Pirineu, Catalunya Central i les comarques interiors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Després aquest episodi de pluja s'acabarà, demà ja parlarem de més tranquil·litat, però com a mínim les temperatures no es dispararan gaire els pròxims dies.
Demà tranquil·litat, menys calor, el cap de setmana com pinta?
El cap de setmana pinta força tranquil, en conjunt, amb sol, nuvolades de tarda, si s'escapa alguna tronada cap a l'Alt Pirineu, a comarques potser puntualment de la Catalunya Central, però no han de passar d'aquí, no han d'arribar precipitacions generals i abundants com convindrien, i amb temperatures, això que dèiem, bastant a la mitjana, sense parlar de rècords.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I més enllà dels incendis, els bombers també demanen prevenció per a tothom qui vagi a la muntanya. Asseguren que cada vegada hi han de fer més rescats. Des que van assumir-ne les competències l'any 1985, la xifra d'intervencions s'ha multiplicat per 6. Ara per ara, de mitjana, han de rescatar 5 persones cada dia. No només a l'estiu, o sigui, de mitjana, cada dia, els 365 dies de l'any, 5 persones rescatades cada dia de mitjana. Són, en bona part, excursionistes que van a la muntanya sense la preparació necessària, tant físicament com a nivell de material i de previsió. Ho deia aquí al Monarracú l'oficial dels GRAE, el Rafael Esteban.
seria un tant per cent rellevant, perquè hi ha molta gent que sí, que és molt conscient d'on va i sap on va i es prepara, però també hi ha gent que no és capaç de, ni tan sols de mirar una previsió meteorològica, que no té cap objectivitat de saber les seves capacitats enfront a la muntanya.
Precisament la Guàrdia Civil ha més una alerta pel mal estat de la glacera de l'Aneto. Demanen prudència a l'hora de fer qualsevol activitat a la zona. Les altes temperatures han fet que les condicions del gel siguin les que s'acostumen a donar a finals d'agost. I continua l'estiu negre a les platges i piscines del país. Ahir, dos nens van morir ofegats. Primer, una nena de 2 anys que va caure per accident en una piscina particular al Ametlla de Mar, al Baix Ebre. La va trobar la seva germana, que no va poder fer res per reanimar-la. I a la tarda va morir un nen de 8 anys a l'Hospital de Can Ruti, que dimarts es va ofegar en una piscina de Santa Coloma de Gramenet. Per cert, que ahir també va morir un nen de 3 anys a Palma, després d'ofegar-se dimarts en una piscina comunitària de Sant Ponça. El seu pare també va morir poca estona abans d'arribar a l'hospital. Com dèiem, aquests casos van passar en piscines, però és que ahir al vespre un jove també va morir ofegat a la platja del Miracle de Tarragona. Amb ell ja són 16 les persones que han mort ofegades al mar des del 15 de juny. 5 més que en el mateix període de l'any passat, Pep Torres.
L'home tenia entre 25 i 30 anys i hauria tingut dificultats per sortir de l'aigua. Un testimoni va trucar al 112 quan va veure un cos surant a 50 metres de la costa. Els serveis d'emergència el van dur a la sorra, però no el van poder reanimar. Quan va passar a les 7 de la tarda, ja no hi havia vigilants a la platja. Protecció Civil demana extremar les precaucions a la platja.
I a tot això, el cadàver que va aparèixer fa un parell de setmanes, també a la platja del Miracle, és el de la dona desapareguda en els aiguats del 13 de juny a Ullastrell, al Vallès Occidental.
La Guàrdia Civil ha identificat les restes a partir d'una anàlisi d'ADN dels familiars. La víctima anava en un 4x4 que l'aigua va arrossegar fins a la riera de Gaià. El conductor va morir i els bombers i cossos d'emergències van buscar durant dies la dona desapareguda sense èxit fins que la van trobar 2 setmanes després, a més de 70 quilòmetres de distància.
8 i 21 minuts, s'apaga la veu angelical i més provocadora d'Irlanda. Sinéad O'Connor ha mort als 56 anys. La seva família ho va explicar ahir a la tarda en un comunicat. Va morir només 18 mesos després que ho fes el seu fill adolescent. Nascut a Dublín, O'Connor va saltar a la fama amb aquesta versió del Nothing Compares to You de Prince, que sona de fons. Es va convertir en un autèntic èxit musical que es va mantenir durant mesos al capdamunt de les llistes musicals. Aquest Nothing Compares to You que Prince havia compost, però que no havia cantat mai, i que va sortir a la llum un temps després, després que aquest O'Connor fes famosíssim a nivell mundial el Nothing Compares to You. Va ser quan va sortir a la llum després a l'èxit de Prince, però la primera vegada que el món va escoltar el Nothing Compares to You va ser de la boca d'O'Connor. Però aquesta no va ser l'única versió amb què recorda la cantant irlandesa. També va posar tota la seva delicadesa en aquesta versió d'All Apologies de Nirvana l'any 1994. What else should I be? All apologies. What else should I say? Ara bé, abans de convertir-se en una estrella mundial, sobretot a principis dels 90, Sinéad O'Connor va treure el seu primer àlbum el 1987. Mandica era un dels èxits inclòs en aquest primer disc. La cançó està inspirada pel llibre Reels d'Alex Haley, que tracta sobre l'esclavitud i el racisme als Estats Units. De fet, bona part de la seva trajectòria musical la va dedicar a combatre el racisme, l'homofòbia, la guerra, el patriarcat i els abusos sexuals. Com per exemple amb aquest Take Me to the Church, una dura crítica a la religió que va arribar després d'una de les seves actuacions més polèmiques, quan L'any 1992 va estripar una foto del papa Joan Pau II en un programa de televisió. We have confidence in the victory of good
over evil. Fight the real enemy.
Combatiu l'enemic real, deia O'Connor mentre estripava la imatge després de cantar la cançó Evil, que vol dir malvat en anglès. La cantant no va tenir una vida gens fàcil. De fet, era la tercera de cinc germans que van viure en una família molt inestable on els agredien físicament. Així ho recordava a Fire on Babylon. Avui la mort de Sinéad O'Connor apareix absolutament a tots els diaris que repassen la figura de la cantant, destacant-ne sobretot la seva fama provocadora. Marçuí.
La Vanguardia titula Adeu a la veu incomparable de Sinéad O'Connor. Explica que sempre va tenir una imatge trencadora i que els seus inicis amb el cap rapat reflectia una personalitat única. En canvi, el periòdico qualifica la seva veu de combativa i parla d'ella com l'estrella contestatària. Recorda que en les seves cançons combatia el racisme, l'homofòbia, els abusos sexuals, la guerra i el patriarcat. El diari Ara parla de l'adeu a la veu cristal·lina i turmentada del pop i recorda que va patir molts problemes de salut mental. El País la descriu com una artista incomparable, dotada d'un extraordinari talent musical, i afegeix, era tan coneguda per les seves provocadores accions com per la seva trajectòria musical. I el Mundo veu O'Connor com la història més trista del pop. Assegura que la cantant va ser una estrella impactant en el seu efímer moment de glòria i un cas de dolor i solitud per aquells que l'admiraven.
I, òbviament, també tota la premsa d'Irlanda i d'arreu del món també acomiada avui amb honors a Sinéad O'Connor. Marc Segués.
The Irish Times diu que va ser una veu única i expressiva en un moment clau de la història de la Irlanda moderna i apunta que va encarnar un desafiament cru i sense prendre presoners davant del trauma i els abusos sexuals. El Sunday Independent recorda l'estima que tot Irlanda li tenia. Assegura que el País romandrà en dol durant moltes setmanes perquè en la seva música O'Connor evocava el dolor ocult i manifest d'Irlanda i de la seva gent. The Guardian la defineix com la skinhead angelical per qui l'amor, la intel·ligència i la bogeria eren inseparables. The New York Times posa en relleu la seva veu poderosa i evocadora i les seves provocacions polítiques tant dins com fora de l'escenari. I Le Monde diu que va ser la cantant de la desesperació i la revolta i publica que la seva brillantor li ha fet ocupar un lloc incomparable en l'escena musical internacional.
Gràcies, Marc. Per cert, dues recomanacions. D'entrada, una biografia que va sortir no fa gaire, de Sinéad O'Connor, que està en català, Remembrances, escenes d'una vida complicada. És, escriu, Remembrances, escenes d'una vida complicada, i es pot trobar en català. I un altre, un documental que està a Movistar i que és absolutament meravellós, i per qui vulgui, doncs, endinsar-se una miqueta més en la figura d'O'Connor, que es diu Sinéad O'Connor, Nothing Compares. Tres minuts i haurem arribat a 9:15 del matí. Rauw Alejandro confirma que definitivament ell i Rosalía han trencat. El cantant ho ha confirmat en una publicació al seu Instagram, això després que ho avancés dimarts la revista People. Alejandro, Rauw Alejandro, ha explicat que fa mesos que van posar fi a la relació. L'artista, però, nega de totes que el motiu de la ruptura hagi estat una infidelitat.
Rauw explica que, tot i que ara s'està prenent un temps per assimilar la ruptura, ha volgut desmentir els rumors que corren sobre una possible infidelitat. Diu que existeixen milers de problemes que poden portar a acabar una relació. El cantant afegeix que no es podia quedar callat veient com s'intenta destruir la història més real d'amor, diu, que Déu li ha permès viure.
I un altre punt vinculat a la música. Atenció, això que denuncia la plataforma per la llengua, que ha analitzat dades dels tres festivals més subvencionats per la Generalitat i ha conclòs que cap dels tres programa més d'un 20% de música en català. El que rep més diners, el Cruïlla, només arriba al 15%, també és el més internacional, mentre que el segon, el Festival Vida, es troba en un 19%. A banda, el de Portaferrada és qui té menys artistes que actuïn en català, només un 12%. Els tres festivals més subvencionats per la Generalitat no programen ni un 20% de música en català. Tots tres han reduït el seu percentatge aquest 2023 respecte als anys anteriors.
Plataforma per la Llengua lamenta que el Departament de Cultura no només no afavoreixi la música en català, sinó que concedeixi diners a festivals que promouen una oferta majoritàriament en altres llengües. En aquest sentit, l'organització demana que s'afegeixi un requisit lingüístic per accedir a les subvencions. Tot i així, admet que el quart festival que rep més diners, el Canet Rock, sí que programa una majoria de música en català, aquest any un 86% de la seva oferta.
Vinga, va, ara sí, una mica de política. Ho dèiem en començar aquest matí. El president del Centre d'Investigacions Sociològiques, José Félix Tezanos, serà aquí al Món RAC1. Amb ell parlarem del resultat de les eleccions del 23 de juliol i de les enquestes. Això després que les seves prediccions al CIS fossin les que més es van apropar a la realitat, mentre que la gran majoria d'enquestes van fallar estrepitosament. Serà a partir de les 9 en temps de tertúlia. Mentrestant, continuen les negociacions per intentar desencallar una investidura. El PSOE s'ho pren amb molta calma i, sense dubte, aquest serà el serial de l'estiu. A mesura que passen els dies, es van coneixent detalls de les demandes i les condicions que els partits estan demanant, estan posant sobre la taula per cedir i permetre un govern, sigui de la banda que sigui. De les últimes hores, el PSOE descarta negociar la investidura de Pedro Sánchez amb l'independentisme de manera conjunta. Tota la negociació es farà amb Esquerra i amb Junts, però per separat. De moment, però, els socialistes ja els fan una primera concessió per mirar de mostrar voluntat d'entesa, facilitaran que tant Esquerra com Junts puguin tenir grup parlamentari propi al Congrés dels Diputats. Cap dels dos partits compleixen els requisits, però el PSOE els pot deixar diputats que els falten. L'entorn de Pedro Sánchez, doncs, descarta totalment la repetició d'eleccions i es mostra convençut de l'acord amb Junqueras i Puigdemont. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres.
Sí, fons del PSOE descarten totalment la repetició electoral, advertint, això sí, que la negociació serà tan llarga com calgui, però que Pedro Sánchez acabarà superant un debat d'investidura perquè s'ha de facilitar que Junts, expliquen aquestes fonts, pugui prendre decisions. El primer pas és que tant Esquerra com Junts puguin tenir grup parlamentari, el que s'ha de resoldre abans del 17 d'agost, i això passa per un favor del PSOE. Això sí, la màxima en tota aquesta negociació és el secretisme. Félix Bolaños.
Discreción en las conversaciones y publicidad en los acuerdos cuando se logren. Esa es la fórmula que hemos utilizado, la que vamos a seguir utilizando, y por tanto, pues no le puedo decir nada más.
Un Bolaños que diu que el PSOE s'ha abregat en l'art de negociar, presumeix d'això, i aquest és el principal problema que té Alberto Núñez Feijóo, que no és ningú perquè només pot parlar amb l'extrema dreta.
El PSOE, que repeteix que en cap cas negociarà un referèndum o una amnistia, i que també avisa Sumar que qualsevol negociació que pugui engegar no la farà en nom seu. En altres paraules, que la paella pel mànec la tenen els socialistes, Jordi.
Sí, diverses advertències a Sumar. La primera, Jaume Asens, que si negocia amb Puigdemont ho fa en nom seu, però no en nom del PSOE. La segona, Pablo Iglesias, que qualifiquen de distorsió en tot l'entramat de Sumar i que pot convertir-se en un roc a la sabata de tota aquesta negociació. Això sí, aquestes fonts del PSOE presumeixen de les bones relacions que a dia d'avui tenen Pedro Sánchez i Yolanda Díaz. No passa el mateix amb Ione Belarra i Irene Montero.
Gràcies, Jordi. Doncs bé, tot i que el PSOE descarta que la negociació per formar un govern progressista inclogui una conversa amb l'independentisme de forma conjunta, Pere Aragonès mira d'aparcar les diferències amb Junts per fer pinya de cara a una possible investidura de Sánchez. El president de la Generalitat insta l'independentisme a fer-se fort i a aprofitar la conjuntura dels resultats electorals. Va ser a la sessió de control ahir al Parlament, a preguntes de Junts, Albert Batet li etzibava Aragonès per part de els mals resultats, que el culpava dels mals resultats i deia que eren per l'estratègia republicana a Madrid, i li qüestionava si continuarien així.
Serem fidels als nostres compromisos. Ens devem als nostres votants i el conjunt dels ciutadans de Catalunya. Junts no farem tripijocs estranys, d'amagatotis. Ens vam presentar a les eleccions per defensar Catalunya, no per salvar l'estat espanyol.
Tenim 14 diputats al Congrés que són decisius. Tan decisius són uns 7 com els altres 7. Però només ho seran si els 14 actuen conjuntament.
Aragonès, de fet, va demanar valentia i coratge a Pedro Sánchez per moure's i afrontar el problema polític. Va ser una sessió monopolitzada per les eleccions de diumenge i el president va respondre a Vox d'aquesta manera.
Uns esperaven un nou passeig triomfal com 1939. El que passa és que aquesta vegada hem tingut l'oportunitat d'utilitzar les urnes i Catalunya ha dit clarament que no passarien i no han passat. I per tant, ara ens dona una oportunitat i, evidentment, aprofitarem aquesta oportunitat per molt que alguns els hi piqui. Doncs si se'ls pica, escolti'm, que rasquin.
A l'altra banda, el PP esbronca Pedro Sánchez per voler deixar Espanya en mans dels independentistes. Els populars alerten que això pot suposar un perill perquè creuen que seria Carles Puigdemont qui acabaria prenent absolutament totes les decisions. Literalment diuen que la capital d'Espanya deixaria de ser Madrid i passaria a ser Waterloo. Per això, els populars li reclamen al PSOE que sigui responsable i que faci el favor d'abstenir-se perquè Alberto Núñez Feijóo pugui ser president. Vox ja ha dit que poden comptar amb ells sempre que aconsegueixin els vots d'alguns diputats socialistes trànsfugues. Tornem cap a Madrid, Mar Poyato.
Al PP se li posen els pèls de punta només a pensar que el PSOE pot acabar pactant amb Junts. La secretària general Cuca Gamarra demana responsabilitat a Pedro Sánchez i espera que el rei Felip VI proposi a Núñez Feijóo per anar a la investidura i estalviar-se un disgust.
Con quien no se puede negociar un gobierno es con quien es prófugo de la justicia y no está ni tan siquiera en nuestro país. Es que esto pasa por cambiar la capital de España y dejaría de estar en Madrid y pasaría a estar en Waterloo.
Vox ha dit que està disposat a sumar-se al pacte, però el portaveu Iván Espinosa de Los Monteros avisa que caldrà convèncer algú més.
Que si el señor Feijóo es capaz de convencer a unos cuantos de ese presunto partido socialista bueno, que yo no conozco, pero si él encuentra 5 o 6 diputados del Partido Socialista bueno que le apoyen, nosotros no seremos un obstáculo.
Però el PP diu que no pensa negociar amb suposats diputats trànsfugues del PSOE per aconseguir els vots necessaris.
També a Catalunya, el PP demana una entesa entre les dues forces més votades. El líder dels populars catalans, Alejandro Fernández, va reclamar ahir a Salvador Illa que el seu partit faci president Núñez Feijóo i que, de pas, mogui fitxa a Catalunya.
El primer paso pasaría por apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijóo y el segundo, trabajar para ser capaces de construir una alternativa no nacionalista en Cataluña, y lo reconozco, probablemente liderada por usted, porque si se fija, por primera vez dan los números, porque si se cree usted, señor Salvador Illa, que Esquerra y Junts le van a regalar la presidencia de la Generalitat, es que no ha entendido nada.
I la pressió perquè el PSOE accepti un pacte amb el PP no només ve de la dreta, sinó que també han aparegut les primeres veus dins del socialisme més històric. Ahir s'hi va referir Nicolás Redondo, exdirigent del Partit Socialista d'Euskadi. Mític ho va fer en representació d'un grup de militants veterans del partit que reclamen que Espanya no depengui literalment de Puigdemont. Recordem que una de les reclamacions de Junts per investir Pedro Sánchez és l'amnistia per totes les persones amb causes judicials pel procés independentista. Malgrat que finalment el PSOE hi accedís i es trobés la manera de fer-ho, el professor de dret constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, avisava ahir, des d'aquí mateix, des del món RAC1, que al final seran els jutges del Constitucional o del Suprem els qui definiran com acaba tot.
Lo máximo que puede hacer el PSOE es comprometerse a aprobar una ley y a que la ley se apruebe en el Parlamento. Lo que pasa con la ley al día siguiente de salir publicada en el BOE, nos podemos encontrar con que el Tribunal Constitucional la anule y también nos podemos encontrar con que los jueces ordinarios la reinterpreten, ¿no?, como hicieron con la malversación.
Urías diu que l'amnistia sí que és constitucional, però creu que el camí més senzill i fiable seria reformar el Codi Penal, com ja es va fer amb el delicte de sedició. I ho hem anat repetint els últims dies. Les eleccions de diumenge han esquerdat el Partit Popular entre els partidaris d'Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso. Doncs bé, per esvair dubtes, la presidenta de la Comunitat de Madrid ha volgut tancar la polèmica. Ho ha fet, però, i òbviament, no se podia saber, a la seva manera.
No puede ser que el jueves estuviéramos en un meeting con el presidente Feijóo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así, no somos podemitas y no somos más que un partido de principios. La persona que el jueves era la persona idónea para presidir España lo sigue siendo a día de hoy.
Ayuso ha donat aquestes explicacions després que algunes veus, com Esperanza Aguirre, l'hagin assenyalat com a relleu necessari a Gènova perquè el Partit Popular rutlli. Mar.
Isabel Díaz Ayuso assegura que Alberto Núñez Feijóo ha de continuar al capdavant del PP i ha de ser el candidat en el cas que hi hagi repetició d'eleccions. La presidenta madrilenya diu que no es pensa moure del seu lloc.
Mi sitio es Madrid. Es tan importante el gobierno de España como la Comunidad de Madrid. Somos la región de todos. El gobierno que España se está perdiendo hasta que Núñez Feijóo llegue a Moncloa.
Sobre el que va passar la nit electoral al balcó de Gènova amb els crits que li donaven suport.
Me siento muy orgullosa de que tantos españoles en Madrid me den su confianza y su cariño, pero no tiene más que ver con eso. Y tampoco iba de rojo por ningún motivo. Iba de rojo pues ahí en mi casa pensando que íbamos a ganar. En fin, me puse una camiseta de 9 euros. Se podrán imaginar que es lo último que me importa a mí cuando salgo por la puerta de mi casa.
Díaz Ayuso diu que Pedro Sánchez vendrá la nació espanyola als seus enemics, perquè diu que ja ho té tot pactat amb Carles Puigdemont i Arnaldo Otegi.
I totes aquestes disputes internes dins dels partits també s'escampen a Sumar. Tot i haver-se presentat plegats a les eleccions, ara Unides Podem deixa clar que els seus 5 diputats tindran, literal, autonomia política dins del Congrés. Ho deia el fins ara portaveu del partit, Pablo Echenique.
Es evidente que, por ejemplo, los partidos de ámbito autonómico, como MES, o como Junta, o como Compromís, van a ejercer su autonomía política y también la va a ejercer Podemos.
Justament Echenique ahir va anunciar que plega, acaba la seva etapa al Congrés i ja ha dit que s'incorporarà al CSIC per treballar-hi com a investigador. I qui també es va acomiadar com a diputada ahir va ser Inés Arrimadas. Ho va fer amb el to habitual contra Sánchez i Puigdemont.
Cuando ya pensábamos muchos que podíamos librarnos del Frankenstein, parece que el Frankenstein va a volver esta vez con peluca.
Per cert, atenció al cas d'un poble d'Andalusia, Casariche, a la província de Sevilla. Un error en el recompte de vots va adjudicar 278 paperetes de sumar a... la Falange. De sumar a la Falange. L'anècdota ha deixat bocabadats els veïns d'aquest poble perquè és conegut per ser tradicionalment d'esquerres. L'Ajuntament ho va traslladar a la Junta Electoral la mateixa nit de les eleccions i ara l'organisme haurà de confirmar la rectificació. Aquí a Catalunya, Esquerra es defensa per haver entrat al govern de la Diputació de Barcelona amb el PSC i els comuns. Els republicans neguen que amagués l'acord, tal com diu Junts, i els hi torna la pilota. Esquerra critica que Junts no acceptés fer un pacte alternatiu. En van parlar els diputats Ramon Bacardit, de Junts, i Dionís Guiteres, d'Esquerra.
Després de 4 anys de crítiques furibundes cap a Junts, pel fet d'haver pactat amb el 155 a la Diva, Esquerra ho fa per la porta del darrere.
Utilitzar un argumentari de fa 4 anys... tret de context, doncs entenc que és una manera d'escapolir responsabilitats.
Guiteres també va treure ferro a les crítiques internes dins d'Esquerra.
Els últims dies hi ha hagut alcaldes i regidors del partit que han lamentat aquest acord amb el PSC a la Diputació. De fet, per encabir-hi Esquerra, la Diputació de Barcelona ha eixamplat l'estructura. Hi haurà 3 vicepresidències més, passaran de 4 a 7, i 5 àrees més, de 9 a 14.
I Joan Carles I ja és a Sanxenxo. L'emèrit torna a ser a Galícia per tercera vegada des que va marxar a Abu Dhabi, ara fa 3 anys, i és per competir, com sempre, en una regata de vela organitzada pel Reial Club Nàutic de la ciutat amb el seu amic Pedro Campos. Un viatge que arriba només 3 dies després de les eleccions. El monarca ha fet cas de la petició que li va fer el seu fill Felip VI de no interferir en el procés electoral.
L'emèrit va aterrar a la tarda a Vigo. Només 3 mesos després de la seva última visita a Espanya va arribar en un vol privat de 14 hores des d'Abu Dhabi. Aquests dies Joan Carles I participarà amb el seu vaixell, el Bribón, a les regates que es fan a la ciutat gallega. Una estada que, com va passar l'abril, està marcada pel perfil baix del monarca, sobretot després del malestar que va generar el seu retorn a Espanya al maig de l'any passat. La incògnita, un cop més, és si l'emèrit es reunirà amb el seu fill, que aquest cap de setmana serà a Palma.
8:41, encara ens queden diversos apunts per tractar aquí els apunts imprescindibles per anar pel món. Per exemple, parlarem de Kevin Spacey. Farem un apunt sobre el tanatori de Sants i un conflicte veïnal en el barri. I, atenció, també parlarem d'ovnis i de cossos no humans que resulta que, potser, segons un antic oficial d'intel·ligència dels Estats Units, el país nord-americà guarda.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Glòria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure, estar viva, Espanya. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
El preu Lidl és el millor preu.
Pack de 8 gelats ametllats, premiats pel seu sabor, ara per 2,59. T'estalvies un 15%. I la nostra pinya per 0,99 al quilo. Lidl, marca la diferència.
Imagina poder compensar el 100% dels excedents de les plaques solars amb la millor bateria virtual. Descobreix com estalviar a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Que si sóc de platja o de muntanya, cada estiu el mateix. A veure, que jo sóc de taller, que ja va ser hora que ho tingueu clar.
Au, va! A Euromaster sabem que aquest estiu anar al taller no és el teu millor pla. Per això porta a revisar el teu vehicle abans de viatjar. A Euromaster sabem el que et mou.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost, 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11 i posa un nou estiu a la teva vida. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! Ja he vist tortugues!
Un minut i arribarem a 3:15 del matí. La justícia britànica confirma que Kevin Spacey no és culpable d'agressió sexual a quatre homes. L'actor de Hollywood s'enfrontava a una cadena perpètua per nou càrrecs d'agressions que, suposadament, van passar entre el 2001 i el 2015. Després d'un mes de judici i més de 12 hores de deliberació, un jurat de Londres l'absol de tots els càrrecs.
La primera denúncia contra Spacey es va fer pública fa 5 anys i des d'aleshores hi ha hagut un degoteig d'homes que han acusat l'actor d'actituds abusives. A part dels quatre que l'han portat a judici, sí, més d'una desena de treballadors que van coincidir amb ell quan dirigia l'Otvic de Londres van denunciar assetjament. Ahir, el mateix dia que l'actor feia 64 anys, el jutge el va declarar no culpable.
I el que dèiem, un antic oficial d'intel·ligència dels Estats Units ha dit, sota jurament, important subratllar-ho, sota jurament, que els aliens existeixen i que el govern nord-americà guarda alguns ovnis i cossos no humans. Sota jurament, eh? Ha dit això, que els aliens existeixen i que el govern nord-americà guarda alguns ovnis i cossos no humans. L'exagent David Grush ho va assegurar ahir davant un comitè de la Cambra Baixa del Congrés dels Estats Units que s'encarrega d'investigar precisament els ovnis. If you believe
we have crashed... Si creus que hem estavellat la nau indicada anteriorment, tenim els cossos dels pilots que van pilotar aquesta nau?
Com ja he dit públicament en una entrevista, un producte biològic va arribar amb alguns d'aquests elements recuperats, sí.
Eren productes biològics humans o no humans?
No humans, i aquesta va ser la valoració que van fer persones amb coneixement sobre el programa del qual encara en formen part.
Grush també explica que els Estats Units tenen un programa per estudiar la suposada tecnologia extraterrestre i intentar reproduir-la. El Pentàgon, però, ho nega tot. Sigui com sigui, el Congrés ha demanat al govern que posi sobre la taula totes les dades que tingui sobre els ovnis. Canviant radicalment de tema, l'Ajuntament de Barcelona endurirà les multes pels incívics. D'aquí a un parell de setmanes hi haurà més sancions per incivisme i seran més cares. Per exemple, fer pipí al carrer, pixar al carrer i cat en xampin suposarà una sanció de 300 euros. Ara se'n paguen 100. O una altra, fer pintades a les parets se sancionarà amb fins a 600 euros. D'aquesta manera, el govern de Jaume Collboni comença a posar fil a l'agulla en allò que els socialistes van anomenar durant la campanya com a reordenació de l'espai públic. Jordi Casals.
Tot i que aquest enduriment de les sancions es preveia per després de l'estiu, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit avançar-ho i entraran en vigor d'aquí un parell de setmanes. Tot plegat forma part de la implementació del que han anomenat el Pla Endreça. La tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, explicava els àmbits d'actuació d'aquest pla.
El primer és la millora dels serveis urbans amb la neteja i el manteniment. El segon és la convivència i la percepció de seguretat i de civisme a la ciutat. I la tercera, l'actuació al territori amb accions de proximitat i d'acció social i salut.
Pel que fa a la seguretat a la ciutat, també s'ampliarà la presència de la Guàrdia Urbana als carrers amb 107 agents que faran hores extres.
On també s'incrementarà la presència policial serà als carrers de Sitges, després que el passat cap de setmana hi hagués una batalla campal a les portes d'un local del carrer del Pecat, una de les zones de més afluència del municipi.
El govern municipal pretén que es vegi més policia recorrent als carrers. Ha parlat a RAC1 l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell.
Farem un reforç de vigilància que es vegi més, perquè moltes vegades ja estan, però a vegades estan en furgones, doncs no estan visuals, que passegin a peu i que la gent vegi, aquesta percepció de seguretat es vegi més clarament.
L'alcaldessa assegura que la baralla va ser un fet puntual i explica que no hi ha hagut cap detenció. De tota manera, l'Ajuntament ha creat una taula de treball de l'oci nocturn per fer-ne un seguiment amb el sector.
Encara a Barcelona, avui el Viure de La Vanguardia es fa ressò del conflicte veïnal que ja està ben al barri de Sants. Arran de la instal·lació d'un tanatori al bell mig del barri, ahir la plataforma Stop Tanatori es va tornar a manifestar en contra de l'equipament. De fet, ja han convocat diverses manifestacions des que es va anunciar el projecte ara fa 3 anys.
El principal problema és que està situat a la nau de Can Climent. Es tracta d'un edifici públic on hi tenen lloc activitats culturals i de lleure, com ara els assajos de castellers del barri. Els veïns veuen impossible que en el dia a dia convisquin la feina d'una empresa que es dedica als serveis fúnebres amb les activitats de lleure i cultura del barri que hi ha al seu voltant. Els veïns també aleguen que l'entrada dels taüts passa per una via molt estreta que complica el pas dels cotxes per poder descarregar els taüts dins l'edifici. Això fa que els veïns vegin com els vehicles aparquen sobre la vorera per transportar taüts cap a l'interior del tanatori a la vista de tothom. Malgrat que s'han descarregat diversos taüts durant les últimes setmanes, la plataforma Stop Tanatoris creu que no començaran la seva activitat fins passades les festes del barri de Sants a finals d'agost.
12 minuts i arribarem a les 9 del matí. Una automostra vaginal o d'orina és suficient per detectar el càncer d'endometri, un dels més freqüents entre les dones. És la conclusió a què han arribat dos estudis liderats per l'Hospital de Bellvitge. Amb aquest mètode es podria accelerar el procés de detecció i, a més, evitar mètodes de diagnòstic més invasius i dolorosos. Per tant, una grandíssima notícia. En té més detalls l'Agustí Serrat.
A dia d'avui, per poder detectar aquest tipus de càncer, es fa una biòpsia de l'endometri, una intervenció molt complicada. L'estudi, en què també hi han participat l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i l'Institut Català d'Oncologia, demostra que hi ha una manera més fàcil de fer-ho, a través d'una citologia o fins i tot amb automostres d'orina o vaginals. A més de detectar la malaltia, aquest mètode també permet classificar-la en funció de la seva agressivitat, predir-ne el pronòstic i millorar el tractament, ho explica a RAC1 la metgessa epidemiòloga i investigadora de l'estudi, Laura Costas.
Amb mostres poc invasives, com són aquesta d'orina o la vaginal, es pot detectar el càncer i saber quina seria la decisió correcta sobre el seu tractament abans d'obtenir la mostra invasiva, com si diguéssim.
Ara bé, el tractament encara ha de passar diverses fases i podria tardar anys a portar-se a la pràctica. El càncer d'endometri afecta cada any més de 400.000 dones a tot el món.
Gràcies, Agustí. I encara un altre avenç mèdic desenvolupat a Catalunya. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han creat un biosensor que permet detectar el risc de patir osteoporosi només amb una gota de sang. És un aparell que pot reconèixer els biomarcadors que demostren si algú té predisposició a patir la malaltia. És un mètode ràpid i més econòmic que hauria de servir per detectar l'osteoporosi de manera precoç. I avui passarà a mans del jutge la falsa metgessa de l'Hospital de Berga. Els Mossos investiguen si podria haver treballat, atenció, perquè cada dia que passa s'hi afegeix algun més a la llista, en 8 centres o empreses del sector sanitari diferents. De moment es coneixia que, a banda del de Berga, també havia treballat a l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona i a una clínica de Girona. La policia li atribueix delictes d'intrusisme professional, falsificació de document públic i usurpació d'estat civil. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra busquen a dos homes que ahir van robar a un banc d'Oliana a l'Alt Urgell, van entrar a les oficines fent un forat a la paret abans que els treballadors arribessin. Quan se'ls van trobar, els van lligar i van marxar amb els diners. Es desconeix quants diners s'han endut. Anem cap a Lleida. Julián Andrés.
No arribava a les 8 del matí quan els dos homes van entrar al despatx del director després de fer un forat a la paret des de l'edifici del costat. Llavors van esperar que els treballadors arribessin i desconnectessin l'alarma. En aquest moment va ser quan els van lligar i van fugir amb els diners. Els mateixos treballadors van donar l'alerta als Mossos d'Esquadra, ja que es van poder deslligar. En el moment de l'atracament, els homes anaven amb roba fosca i un portava un ganivet. Fa poc més d'un any, a Serosa, al Segrià, dos lladres també van robar una oficina bancària. Després d'amenaçar el treballador, van marxar amb els diners.
I el Tribunal Superior de Justícia ha decretat presó provisional per un dels tres detinguts com a responsables d'un laboratori de drogues clandestí a Olivella, al Garraf, que va explotar el 19 de març.
Tots tres formaven part d'un grup que comprava substàncies químiques a través d'empreses pròpies i falsificava les compres perquè semblessin legals. Per això se'ls atribueix delictes contra la salut pública, pertinença a un grup criminal i falsedat documental. Els altres dos detinguts han quedat en llibertat provisional amb la retirada del passaport i se'ls ha prohibit sortir del país.
8 minuts per les 9, ara tornem.
El risc d'incendi descontrolat i tu llençant borilles per la finestra?
Foc off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc? Foc off!
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off!
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off!
Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! He vist tortugues!
8:53, a partir d'ara, les estacions dels ferrocarrils de la Generalitat tenen un sistema innovador per guiar les persones cegues. Funciona a través d'una aplicació mòbil gratuïta anomenada NaviLens. A través de la càmera detecta uns codis col·locats als accessos, les escales i els ascensors i transmet per veu la informació necessària.
D'aquesta manera, les persones amb dificultats de visió poden arribar fins l'andana i agafar el comboi que volen sense dependre de ningú. Ho exemplifica qui va ser el primer diputat cec a trepitjar el Parlament, Pep Llop.
Vaig anar un d'aquests dies a una estació i, és clar, jo, doncs, si no hagués tingut aquest sistema, doncs hagués anat andant amunt, andant avall, per veure on més o menys, amb el meu gos pigall, podria trobar una sortida. Amb aquest sistema, en canvi, vaig sortir automàticament, com si me la conegués, pràcticament.
Els codis es poden detectar des de 12 vegades més lluny que un QR convencional. Això permet que no calgui conèixer exactament on són. A més, el sistema s'adapta a l'idioma en què està configurat el telèfon mòbil, ja sigui català, castellà, anglès o japonès.
Atenció a aquesta dada. La població migrant ocupa la majoria dels nous llocs de treball més precaris. És una de les conclusions de l'últim informe de la Cambra de Comerç de Barcelona. Són aquelles feines que tenen un sou per sota la mitjana i que les persones amb nacionalitat espanyola no volen fer. Només un 2% dels nadius opten per treballar en feines precàries. 2%. Tot i això, la cambra també apunta que cada vegada hi ha més estrangers que ocupen feines en sectors qualificats d'alt valor, on el salari està per sobre de la mitjana de la població. Sergi Alemany.
Cada vegada hi ha més població arribada de fora treballant en sanitat, ciència i noves tecnologies. Això no treu que majoritàriament continuïn assumint feines en l'hostaleria, la construcció i el sector del comerç. El cap d'estudis econòmics de la cambra, Joan Ramon Rovira, remarca que s'ajunten dos factors. D'una banda, la població envellida i que cada vegada costa més trobar persones joves nacionals qualificades o predisposades a treballar en segons quins sectors.
I seria erroni fer qualsevol interpretació de tons demagògics, de dir ens estan robant els llocs de treball, perquè això no és cert. Si demà això s'apliqués a l'economia suïssa, l'economia suïssa es para, literalment.
9 de cada 10 treballadors que arriben a Catalunya ho fan des de fora de la Unió Europea.
L'estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona també calcula que el preu dels aliments no s'encarirà més fins a finals d'any. Segons l'entitat, els costos de producció s'han reduït i això ja s'està traduint en preus finals de venda més estables. És per això que la previsió és que la inflació es moderi gradualment a Catalunya. I avui llegim a The Guardian que l'ús de Threads ha disminuït, aquesta xarxa social, ha disminuït significativament en les últimes setmanes. Quan Mark Zuckerberg va llançar l'aplicació, ara fa un mes, va tenir molt bona rebuda. En menys d'una setmana s'hi van registrar més de 100 milions de persones, però 3 setmanes després, la quantitat d'usuaris que interaccionen amb l'aplicació, que en teoria havia de fer la competència a Twitter i acabarà d'ensorrar, doncs aquesta gent que interacciona amb l'aplicació diàriament ha caigut.
El dia de més activitat, l'aplicació va registrar 49 milions d'usuaris, menys de la meitat dels que té Twitter a diari. I aquesta última setmana ha registrat la xifra més baixa, amb tan sols 12 milions. Algunes fonts creuen que això passa perquè Threads encara li falten algunes funcions de Twitter, com per exemple l'opció d'escriptori i un espai per buscar hashtags, frases i noms.
Avui, malauradament, tanca portes un cinema històric de la ciutat de Barcelona, els Yelmo Icària, els Icària a la Vila Olímpica. El contracte de lloguer que tenia l'empresa s'acaba i, segons els propietaris, el centre comercial no els hi ha renovat. Avui es faran les últimes projeccions i s'abaixarà la persiana després de 27 anys d'història.
El cinema es va néixer l'any 96 com un referent de les pel·lícules en versió original. Aquesta nit el nou CEO de RAC1, el director de màrqueting, Javier Saura, ha dit que portaran l'esperit dels seus cines a altres sales de la ciutat. Admet, però, que els toca tancar quan aquest cinema viu un bon moment.
Esta semana, por ejemplo, con Barbie, con Oppenheimer, es un cine elegido por los amantes de la versión original y está haciendo unas cifras espectaculares. Sí que es un cine que está en positivo, pero la es verdad que la situación del centro comercial pues no acompaña al cine y el centro comercial nos requiere el espacio y no se renueva el contrato.
Els Yelmo Icària compten amb 15 sales, gairebé 2.300 butaques. Ara desmuntaran les instal·lacions del centre comercial i asseguren que no saben què s'hi farà al seu lloc.
Encara parlant de cinema, Marcel Barrena ha acabat el rodatge del 47. És la nova pel·lícula de Mediapro que explica la història real d'un conductor d'autobús que l'any 1978 va segrestar un comboi per reclamar transport públic al barri de Torre Baró, a Barcelona. La pel·lícula que protagonitzen Eduard Fernández, Clara Segura i Carlos Cuevas s'ha rodat aquest estiu a diferents espais de la ciutat i encara, això sí, no té data d'estrena. Per cert, que la productora catalana Brutal Media estrena aquest estiu la pel·lícula el club El Club de los Lectores Criminales. És una producció per Netflix que estarà disponible a la plataforma el 25 d'agost i que adapta la novel·la de Carlos García Miranda, un film de terror que protagonitza un repartiment jove encapçalat per Becky Melilla i Álvaro Mel. I un últim apunt, perquè avui arriba la quarta jornada de l'Atlàntida Film Fest amb l'estrena de Slow, la pel·lícula premiada a la darrera edició del Festival de Sundance. També es podrà veure un documental en record de l'escriptor italià Umberto Eco. Anem cap a Mallorca. Joan Ferrés.
La directora lituana Maritza Kantaradze ha creat una història d'amor plena de tendresa, gestos i ball. Slow neix quan una ballarina s'enamora d'un intèrpret de llenguatge de signes del qual la seva sexualitat suposa un repte per la parella. Sexualitat com a fil narratiu per mostrar com dues persones s'apropen i s'allunyen a la vegada. També avui la música arriba de la mà de la cantautora catalana Núria Graham i tindran temps per entrar a una biblioteca.
L'insieme delle biblioteche è l'insieme della memoria dell'umanità.
Umberto Eco, La Biblioteca del Món, és el documental dirigit per Davide Ferrairo, on podrem entrar a la immensa biblioteca de l'escriptor Umberto Eco com a homenatge al seu coneixement i en record de la seva obra.
Menys d'un minut i haurem arribat a les 9 del matí. Ramos! Ramos! El Benidorm Fest de l'any que ve ja té dates. Ai, és un dia gran, ahir va Jordi Ramos. El festival serà del 30 de gener al 3 de febrer. Ell, segur, el productor del Monarragú, segur que ja ho té puntadíssim, del 30 de gener al 3 de febrer, i seguirà la mateixa dinàmica de les altres edicions. Tornaran a ser 16 concursants que s'anuncien...